Doncs un quart d'onze del matí i tres minuts. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, iniciant tot seguit l'Espai Solidari, aquest espai que fem en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Doncs tot a punt, l'agenda, les notícies, la música d'arreu del món i també l'entrevista d'actualitat. En primer lloc, saludem des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi a la Marta Massanés. Marta, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, Mònica.
Doncs comencem l'Espai Solidari d'avui. Avui parlem amb enginyers sense fronteres arrel d'una campanya de sensibilització que tindrà lloc a partir de demà a la nostra ciutat, anomenada aquesta campanya Som Aigua. Precisament avui parlem, com dèiem, amb enginyers sense fronteres, amb un dels tècnics d'aquesta campanya de l'aigua. Tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el Moisès Sobirana. Moisès, què tal? Molt bon dia i benvingut a Ràdio Sant Boi.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Estaria bé que en primer lloc parléssim de com es va endegar, de com va sorgir la possibilitat o més aviat la necessitat d'iniciar aquesta campanya anomenada Som Aigua.
Sí, doncs, bueno, aquesta és una campanya que fem des d'Enginyeria Sense Fronteres, junt amb l'Ajuntament de Sant Boi i també amb el Fons Català de Cooperació. Aquest Fons Català agrupa diferents municipis, entre els quals l'Ajuntament de Sant Boi, i llavors el que es va veure és que seria molt interessant que aquests projectes de cooperació que es fan en altres països es poguessin donar a conèixer i es pogués posar importància, posar en valor la importància que té l'aigua i al mateix temps la importància que té fer projectes de cooperació relacionats amb l'aigua. Llavors una mica tot això, donant-hi voltes, doncs vam veure que seria interessant portar a terme aquesta campanya doncs, que es dirà Som Aigua i que ara doncs, l'estrenarem aquí a Sant Boi.
Som Aigua, a què us voleu referir? És a dir, quin tipus de conscienciació voleu que arribi a la població quan veiem el que ens voleu explicar d'aquesta campanya?
La campanya el que vol és una mica doncs, facilitar la reflexió i participació que una mica de tothom envers l'aigua i el sanejament i el paper central que tenen en el desenvolupament de les persones. No? Llavors, el que volem més fer veure això, tots som aigua, al cap i a la fi, a dues terceres parts del nostre cos és aigua, no podem viure sense aigua més de 3 dies, l'aigua és indispensable per la vida, i llavors hem d'entendre que és un recurs que l'hem de cuidar i l'hem de cuidar entre tots i totes. Llavors, aquest és el missatge central que volem fer arribar, i per cuidar-la és molt important no només que nosaltres la cuidem, sinó que tothom pugui tenir aquest accés a l'aigua, aquest accés al sanejament, per que tothom pugui tenir una vida digna.
És possible que molts de nosaltres no siguem conscients, oi, d'aquesta realitat, del tenir o no tenir aigua, perquè qui més qui menys, o almenys parlem de la nostra ciutat de Sant Boi, és molt fàcil, no?, perquè només hem d'obrir l'aixeta, però no tothom, suposo que també voleu fer incidència en que no tothom té aquesta sort, aquest accés a l'aigua.
Exacte. De fet, a dia d'avui encara ens trobem que a nivell de tot el planeta hi ha com a mínim 783 milions de persones que no tenen accés a l'aigua potable, que és una barbaritat de gent, i a més hi ha 2.600 milions de persones, una de cada tres, que no tenen accés a un sanejament adequat. I llavors això doncs, té uns impactes que són devastadors per al dia a dia d'aquestes persones. Llavors, és, com tu deies, que nosaltres sembla que és un tema que tenim més o menys resolt. També és cert que quan parlem amb els nostres avis, doncs encara ens diuen, ostres, quan va arribar l'aigua al nostre municipi, com va canviar, i llavors volem posar en valor tot això, de dir que realment quan tenim unes infraestructures i quan ens arriba l'aigua a casa i arriba neta i a més la podem depurar i arriba sanejada i la retornem al nostre entorn en les millors condicions possibles, el salt qualitatiu que fa les nostres vides és força espectacular.
Clar, Moisés, tan important és l'aigua com el sanejament, no?, perquè ens arribi en condicions aquesta aigua.
Exacte. Tenim tot el que seria l'accés a l'aigua potable, que això inclou, doncs, l'assequibilitat, tenir fonts d'aigua a prop, que l'aigua sigui en bones condicions, com després, un cop hem fet servir aquesta aigua, entra en joc el sanejament, que és aquesta aigua que hem fet servir, pels motius que sigui, a casa nostra, per cuinar, per netejar, per anar al lavabo, per dutxar-nos, o a les indústries o en altres usos, després hem de retornar al medi, i no la podem retornar al medi molts cops sense tractar-la perquè estaríem contaminant d'una manera irreversible que aniria en contra nosaltres. Llavors, per això, l'aigua va acompanyada, quan la fem servir, d'aquest necessari sanejament.
Marta.
Bon dia, Moisès.
Bon dia.
Coincidint, com ja hem comentat, que demà 19 de novembre es commemora el Dia Internacional del Sanejament, començarà la campanya. Explica'ns una mica en què consistirà aquesta campanya de Sant Boi, és a dir, quines activitats tindran lloc i fins quan serà vigent.
Mira, doncs, com ho bé dius, doncs, demà comencem la campanya de Som Aigua, perquè demà és el Dia Mundial del Sanejament, i llavors llançarem una nota de premsa conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Boi i amb el Fons, i llavors també posem en marxa una pàgina web que es diu somaigua.cat, on hi haurà tota la informació relacionada amb aquesta campanya. La campanya durarà ben bé fins a mitjans de febrer, i llavors hi haurà tot tipus d'activitats a Sant Boi relacionades amb la temàtica. Ara, per la Fira de la Puríssima, doncs, hi haurà un espectacle de carrer relacionat amb l'aigua, en què una mica es busca també, doncs, la participació de la gent. Gravarem vídeos de testimonis que ens expliquen com està la seva relació amb l'aigua. Hi haurà molts tallers infantils. També portarem a terme una pintada de murals en diferents places de Sant Boi, i aquests murals una mica ens vindran a explicar quina és la situació de l'aigua al món i per què és important, doncs, que existeixi una cooperació en l'àmbit de l'aigua i el sanejament. I a més, una mica aquesta pintada de murals culminarà el diumenge 2 de febrer amb una pintada a la llera del Llobregat, que serà una pintada col·lectiva i a la qual, doncs, diguem, està tothom invitat a participar en aquest mural també, juntament amb les altres activitats.
I, Moisès, per què és tan important fer una campanya de sensibilització sobre l'aigua? Per què és un dret humà tan important, tan bàsic?
L'aigua és, en primer lloc, és, com comentàvem, és un dret humà perquè sense ella no podríem viure. Més de 3 dies no podríem passar sense l'aigua. De fet, les pròpies diferents agències de Nacions Unides, doncs, ens ho diuen, no?, que el progrés humà ha depengut en tota la història de l'accés a l'aigua neta i de poder fer servir aquesta aigua com un accés productiu. La pròpia Assemblea General de les Nacions Unides, el juliol de 2010, va reconèixer que l'aigua era, l'accés a l'aigua i al sanejament eren un dret humà. Llavors, una mica és la idea aquesta de que l'aigua és vida i de que nosaltres som vida i som aigua al mateix temps. Això no podem destriar un fet de l'altre. Llavors cal posar-ho molt en valor perquè així com nosaltres, en bona mesura, diguem, disfrutar, doncs, també existeix una part important de la població que no té aquest accés garantit. I llavors, com a éssers humans que som i en termes de solidaritat, hem d'actuar perquè aquest accés sigui garantit universalment.
I si fem un zoom una mica més ampli per veure la situació mundial, ens comentaves abans que 783 milions de persones no tenen accés a l'aigua i una de cada tres al sanejament, no?
Exacte.
Quin és el panorama en general? Quines conseqüències té per aquestes poblacions, pel seu desenvolupament? Quins són les zones del món més castigades, etcètera?
Les zones més castigades en quant a accés a l'aigua i al sanejament també coincideixen amb les zones que són més desfavorides, més empobrides i on existeixen més desigualtats. Llavors aquí tenim que l'Àfrica subsahariana seria la zona geogràfica més perjudicada per aquesta qüestió, però també tenim importants deficiències en l'accés a tota l'Amèrica Llatina i el sud-est asiàtic. Aquestes serien les principals àrees geogràfiques. Llavors els impactes són força importants. Per exemple, en l'alimentació, la pesca, normalment que se l'ha estat anomenant la proteïna dels pobres, està disminuint a tot el planeta degut al mal ús o a la sobreexplotació que estem fent de rius i aqüífers i la contaminació. Per exemple, tenim el Gran Llac de Cambodja, en el que 9,5 milions de persones depenen d'aquestes pesques i, en canvi, hi està havent construcció de grans preses que dificulten i estan fent disminuir les captures. Al llac, a la presa de Swan, per exemple, del riu Nil, va provocar que reduïssin un 90% les captures de sardina i seitó a tot el Mediterrani Oriental. També veiem impactes en la salut. Quan l'aigua no està degudament neta, quan no l'hem potabilitzat correctament o quan la retornem al medi en condicions que no són salubres, això també té impactes molt forts en la nostra salut. Pensem que cada any hi ha prop de 2 milions de morts per diarrea, i la diarrea bàsicament està causada o es transmet per culpa d'un sanejament inadequat. També quan parlem de malària estem parlant de milions de morts cada any, costiosimasis, bueno, hi ha moltes malalties que estan relacionades amb l'aigua. Quan tenim dificultats d'accés amb l'aigua, també veiem importants deficiències en camins que recorre molt grans en temes de gènere. Hem de pensar que les zones on l'accés a l'aigua potable no està garantit, normalment són les dones les que carreguen amb aquesta càrrega, les que han d'anar a buscar l'aigua potable, dones i nenes. Es calcula que només a l'Àfrica subsahariana són unes 40.000 milions d'hores anuals les que es dediquen només a la recol·lecta d'aigua. Això, per fer-nos una idea, seria tenir tota la població de França treballant durant un any, doncs aquest és el temps que es dedica a anar a recollir aigua. I clar, tot aquest temps que dediques, doncs és un temps que no pots dedicar ja no només a la criança de la família, sinó a l'autonomia personal o inclús a tenir projectes productius que ens donin recursos propis. Llavors, veiem com, efectivament, quan diem que l'aigua és vital, es visibilitza molt quan es planteja el panorama de dir què passa quan no hi ha aigua. Doncs es despleguen un ventall d'impactes que són importants.
I exactament, la pregunta seria, i què passa quan no hi ha aigua a les zones que o bé s'ha assecat, o no n'hi ha, o s'ha contaminat? Què passa a la població?
Bueno, doncs passa que tenim tota aquesta sèrie d'impactes i que llavors el que aquí convé és actuar. Cal desenvolupar polítiques públiques, d'això ens en parla també el dret humà a l'aigua i el sanejament, el reconeixement de Nacions Unides, per veure, per atacar no només, evidentment, quines són les conseqüències o quins són aquests impactes que convé pal·liar del no accés a l'aigua, sinó també atacar-ne les que són les causes, no? Quina ha estat la font de contaminació, què ens ha portat a que hi hagi grans parts de la població doncs, que visquin en zones amb dificultats d'accés, per exemple, les perifèries de les grans urbanitzacions també són zones amb moltes dificultats d'accés, i llavors aquí és quan hem de plantejar que hi ha solucions més àmplies que van més enllà de les propostes només locals, que també són molt rellevants.
I un altre dels problemes actuals que ens estem trobant d'accés a l'aigua no només és la contaminació o la sequia, sinó és la privatització, no?, a nivell mundial d'aquest recurs tan preuat. Quines són les conseqüències d'aquesta privatització? Què està passant?
Bé, quan es privatitza un recurs com és l'aigua, la gestió d'aquest recurs, l'experiència que ens ha estat demostrant és que no es garanteix aquest accés humà a l'aigua i al sanejament. Pensem que quan entra un actor privat a gestionar un recurs, en aquest cas un dret humà, com és l'aigua, els criteris que prevalen per l'actuació pròpia d'una empresa privada no són uns criteris de garantir el dret humà, sinó que és un criteri més que és de lucre i és de benefici. Llavors, aquelles persones que per dificultats econòmiques no puguin tenir accés a l'aigua potable, doncs es veuen privats d'un accés que hauria de ser universal. Per contra, quan parlem d'una gestió pública i una bona gestió pública, el que estem dient és que, com que l'aigua és un dret humà i tothom ha de tenir accés independentment de les condicions econòmiques de cadascú, aquest accés està garantit. Llavors, sí que creiem que hi ha una diferència important, com bé apuntaves, entre un model privat de gestió de l'aigua o un model públic.
I aquesta dificultat, aquesta privatització, no només passa a països empobrits, sinó que també ens ho podem trobar aquí a Catalunya o a l'estat espanyol, no?, aquesta situació?
Sí, de fet aquí a Catalunya ho vivim de manera força accentuada, perquè si bé a nivell mundial ens trobem que al voltant del 90% de les connexions d'aigua la gestiona el sector públic, el 10% el privat, aquí a Catalunya hi ha uns percentatges que s'inverteixen. A més, hem viscut processos de privatització recentment, com és el d'Aigües Ter Llobregat, que són privatitzacions que ens estan portant a pujades de tarifa, i són privatitzacions doncs, que, al buscar aquest lucre econòmic, els impactes també sobre el medi ambient, i que ens acaben repercutint, doncs també s'incrementen. Aigües Ter Llobregat és l'empresa que ens subministra l'aigua en alta, això vol dir des de la captació de les fonts, des dels rius o des dels aqüífers fins als dipòsits municipals. Llavors aquesta empresa es va privatitzar i ofereix aigua, diguem-ne, sobretot a l'àrea metropolitana. En privatitzar-la, el que estem veient ja que està passant és que, per exemple, el riu Ter, que ja tenia una explotació molt gran, s'està sobreexplotant encara més, i llavors el seu cabal ecològic no s'està respectant. I això s'està fent perquè l'aigua del Ter és la més neta, per entendre'ns, i per tant és la més barata en termes econòmics. I el que veiem és que un model privat prioritza no només qui té diners per pagar l'aigua, sinó també aquella que és més barata, independentment del medi ambient. Llavors, tant a fora de casa nostra com aquí dintre, estem veient doncs, que tenim una sèrie de reptes que són importants que els puguem afrontar i que puguem debatre quin és el model de gestió que volem.
Uh-huh. I no podria ser perillós o així per la població el fet de privatitzar un recurs tan necessari?
Uh-huh. Nosaltres creiem que sí, creiem que és un error estratègic cedir a la font de la vida a un gestor privat. Nosaltres creiem en una gestió pública, en una gestió democràtica, on hi hagi participació de la societat civil, on hi hagi un control social i no cedir-la a un model privat. L'experiència també ens ha estat ensenyant una mica quan veiem models privats de gestió de l'aigua, que l'accés a la informació per part del sector públic o per part inclús del propi organisme regulador en temes hídrics queda molt limitada. No sabem què passa allà dintre, no sabem com s'estan explotant les fonts d'aigua, no sabem quan s'aplica una tarifa si quedarà garantit l'accés a l'aigua. De fet, veiem que no, que inclús aquí a casa nostra s'estan produint talls d'aigua, no?, en temps de crisi, quan hi ha gent que té dificultats per poder pagar aquests serveis bàsics. Llavors, nosaltres considerem que sí, que és un error apostar per un model privat i per això, diguem-ne, en les nostres campanyes apostem per un retorn a una gestió pública i que aquesta gestió pública tingui un fort control per part de la ciutadania per tal que sigui una gestió doncs, més democràtica i tan ben gestionada com sigui possible.
Uh-huh. I no és la primera vegada que Enginyeria Sense Fronteres llanceu una campanya sobre la importància de l'aigua. N'heu fet d'altres. I quin impacte tenen aquestes campanyes sobre la ciutadania? Hi ha consciència sobre aquest problema, sobre la importància de l'aigua?
Uh-huh. Sí, molts cops és curiós perquè la importància de l'aigua quan es viu més és quan no se'n té. Quan, per exemple, ens ve l'empresa subministradora i ens talla l'aigua durant 3 dies del nostre bloc perquè hi fan obres, per exemple, és quan un realment agafa més consciència de dir, ostres, realment sense aigua sí, canvia la vida. I és així. Nosaltres, amb les campanyes que fem, doncs, intentem posar en valor això, intentem també fer entendre que és un recurs amb el qual no s'hi pot jugar alegrement, que és un bé comú, i quan es parla de bé comuns doncs estem parlant que és una cosa que no és només d'un, sinó que és del conjunt de la comunitat i del conjunt de la vida en el planeta, i que per tant és responsabilitat de tots veure-los que en fem.
Uh-huh. I per aquelles persones que ens estan escoltant, a nivell individual es pot fer alguna cosa per sensibilitzar, per de la importància de l'aigua? I si és així, quina? Què es pot fer?
Uh-huh. Sí, hi ha dos nivells d'actuació i que tots podem portar a terme. Hi ha un nivell que és què faig jo, com jo em relaciono amb l'aigua, com si n'utilitzo molta, si n'utilitzo poca, si compro aigua embotellada o si aposto per l'aigua de l'aixeta, si utilitzo productes químics molt agressius en el meu dia a dia o no, i llavors tot això són coses que nosaltres podem fer. I després també hi ha un nivell que és col·lectiu, no?, que és que nosaltres entenem que, a més, vivim en societat i que, com a societat que som, doncs ens trobem, ens organitzem per assumptes que siguin d'interès de tots, i l'aigua creiem que n'és un d'aquests. Llavors, per la gestió de l'aigua, com a bé comú que és, ens hem d'organitzar com a societat. I en aquesta organització cal que reflexionem, que debatem sobre quin model de gestió volem amb aquesta aigua, i això és una cosa que podem fer. I existeixen diferents espais de participació a nivell de societat civil, a nivell també d'administracions, i llavors tots en podem formar part i podem dir-hi la nostra.
Estem parlant d'aquesta campanya Som Aigua, que engega Enginyers Sense Fronteres, el Fons Català de Cooperació i diversos ajuntaments, entre els que s'ha sumat Sant Boi de Llobregat. Pel que has dit abans, hi ha d'altres ciutats i pobles que s'aniran sumant també a aquesta campanya, no?
Sí. De cara segurament hem d'acabar de tancar, però mirarem si al març doncs, també aquesta campanya la portarem al Prat de Llobregat i també hi ha altres municipis que estan interessats, i llavors la idea és aquesta, tot el que pugui ser trobar-nos entre administracions i societat civil en temes que són d'interès de tothom, doncs creiem que és interessant.
Home, suposo que la idea seria fer gran, no?, la campanya, que quanta més gent millor s'anés sumant en aquesta iniciativa.
Exacte. Al cap i a la fi, aquesta iniciativa de sensibilització buscant que d'alguna manera a poc tots anem siguent ciutadania activa i tots prenguem part de les qüestions que són públiques, que les qüestions que són cosa de tothom. I llavors, amb aquesta acció, sí, el que estem fent és, bueno, ara aquests dies doncs, estem molt a tope amb l'Ajuntament de Sant Boi, doncs, que fent coses, desenvolupant activitats, comunicativament també, i sí, sí, aquest és l'objectiu.
Hem parlat de la campanya, però no tant de la vostra història, encara que ja ens heu acompanyat en d'altres ocasions i ja hem explicat com va néixer Enginyers Sense Fronteres, però estaria bé per si algú escolta per primera vegada doncs, les vostres paraules i comença a conèixer ara una miqueta la feina d'Enginyers Sense Fronteres. Com neix aquesta iniciativa?
Doncs Enginyers Sense Fronteres som una ONG, una organització no governamental, llavors això ja el que ens diu és que som una entitat sense ànim de lucre i som una ONG pel desenvolupament, és a dir, que treballem una mica per garantir unes condicions materials de vida a totes les persones, independentment de les seves característiques. Com a Enginyeria Sense Fronteres naixem fa 20 anys a la universitat i a poc doncs, anem a... diguem-ne, creixent en projectes de cooperació a diferents països. Nosaltres tractem no només el que serien els impactes que té sobre la població, les diferents desigualtats que avui vivim, sinó sobretot les seves causes, perquè entenem que és atacant les causes d'aquestes desigualtats quan s'aconsegueixen a canvis perduradors. Llavors treballem en diferents temàtiques, una d'elles és l'aigua, també treballem en energia, treballem en alimentació, en sobirania alimentària i hàbitat. Llavors, una mica a través d'aquests quatre eixos temàtics desenvolupem la nostra activitat, tant en altres països de cooperació com aquí a casa nostra, per exemple, amb la campanya aquesta de Som Aigua.
En aquests 20 anys suposo que les necessitats, encara que les temàtiques siguin les mateixes, les necessitats dels diferents pobles, tant aquí com a fora, també seran diferents, no, Moisès?
Sí, el que es va veient, no, el desenvolupament una mica de la cooperació i d'aquestes necessitats és tant quines són les necessitats com també sobretot i cada cop agafa més força és com s'enfoquen aquestes necessitats i llavors és no només la provisió de serveis el que provoca canvis sinó que és realment la implicació de la comunitat allà on sigui, sigui aquí o fora en els afers que són públics el que realment et garanteix una ciutadania activa, una construcció de democràcia i en definitiva una governança que fa que, doncs, que la gent que es coneix el territori agafi les regnes del seu propi futur i decideixi com vol portar-lo a terme. Llavors les activitats que portem a terme sempre busquen una mica aquest rerefons de que cadascú en el seu lloc on viu sigui el protagonista del seu propi desenvolupament. I aquest seria una mica el punt central.
Si hi hagués alguna persona que ens estigués escoltant i es volés afegir a les vostres iniciatives o volgués tenir més informació, de quina manera ho podria fer, sobretot si pensem en la xarxa, Moisès?
Doncs hi ha diferents canals. Tenim la nostra pàgina web general de l'entitat, que seria www.isf.es i des d'allà pues, també ens poden escriure o si més específicament sobre aquesta campanya de l'aigua també ens poden escriure a somaigua@fonscatalà.org i llavors tant si ens escriuen per un cantó com per l'altre doncs nosaltres evidentment portes obertes a tothom que és benvingut i endavant.
D'acord. Doncs avui hem conegut una miqueta més la feina d'Enginyers Sense Frontera i més especialment aquesta campanya a la qual la suma a partir d'avui, de demà, vaja, a l'Ajuntament de Sant Boi, Som Aigua, Ajuntament també, tal i com hem explicat, amb el Fons Català de Cooperació. Doncs gràcies a qui és tècnic d'aquesta campanya de l'aigua, de Som Aigua i Moisès Sobirana. Enhorabona per l'iniciativa i seguirem parlant amb vosaltres d'altres projectes properament.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia. Doncs nosaltres continuem a l'Espai Solidari ara amb aquests minuts musicals avui amb una banda xilena de música folklòrica que va formar part de la nova cançó xilena durant la dècada dels 60 i que continua avui en forma. Avui escoltem el tema Chilando.
Aquí he salido y aquí he... Santiago cantando. Fue tan solo por 2 meses y medio y ahora son más de 30 años que me doy mal. Cantando para olvidarte, tratando. De aquí he salido y aquí estoy llegado. De aquí he salido y aquí estoy llegado. Chilando, chilando, paso me entera la vida, porque saliendo, llegando, la llevo a cuesta mi tierra. De aquí he salido y aquí estoy llegado. De aquí he salido y aquí estoy llegado. De aquí he salido y aquí estoy llegado.
Minuts i seran les 11 del matí. Hem escoltat avui la música d'arreu del món que ens arribava directament des de Xile, el grup Quilapayún, amb aquest tema, Chilando. I continuem a l'Espai Solidari que fem en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Després de l'entrevista i de la música d'arreu del món, passem a les notícies i a l'agenda. Marta, en primer lloc, l'agenda solidària amb el recapte d'aliments, al qual s'hi suma la Fundació Marianao també el proper cap de setmana.
Exacte, els propers dies 29 i 30 de novembre, la Fundació Marianao es suma a la campanya Gran Recapte d'Aliments. Com cada any, estaran al Capravo de la plaça Teresa Valls i Diví, a les Piràmides, al costat de l'Olivera. El Gran Recapte d'Aliments és una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades rebin ajuda alimentària. Si voleu més informació, us podeu dirigir a la web www.marianao.net.
Una altra informació dins de l'agenda solidària, la inauguració i també el lliurament de premis de la 5a edició del concurs de fotografia social i solidària Casumai.
Així és, el proper divendres 13 de desembre a les 7 de la tarda tindrà lloc el lliurament de premis i inauguració de l'exposició fotogràfica del 5è concurs fotogràfic social i solidari Casumai, que enguany està centrat en el dret a la salut. Les persones assistents també podran presenciar la xerrada La fotografia, una eina de denúncia social, a càrrec dels fotoperiodistes Joan Guerrero i també en Samuel Aranda, que és guanyador del certamen d'aquest any World Press Photo. Ho podreu veure a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i està organitzat aquest acte per la Fundació Casumai i l'associació Photos for Freedom. No us ho perdeu.
I pel que fa a les notícies solidàries, evidentment ens hem de fer ressò del tifó Haiyan. Almenys 10.000 persones, encara que la xifra, malauradament, es va fer més gran i va variant, i ha variat també durant tot aquest cap de setmana, però la última o la penúltima de les xifres era 10.000 persones que han perdut la vida a les Filipines per aquest tifó, Marta.
Sí, ens arriben moltes notícies i molt diverses a diferents indrets. Per exemple, a l'illa de la Llet, el nombre de víctimes mortals podria sobrepassar les 10.000 persones, la majoria per ofegament o per enfonsament d'edificis. A la Yan, batejat per les autoritats filipines com a Yolanda, que és el tifó, hauria arrasat entre el 70 i el 80% de la ciutat de Tacloban, capital de la província de La Llet, amb una població de 220.000 habitants. Després que la localitat passés divendres passat hores incomunicada, dissabte van començar a arribar imatges de la destrucció, amb vivendes completament destruïdes, carreteres intransitables pel gran nombre de pals i de llums i tot tipus d'objectes arrossegats i arbres totalment desfollats i llançats. La devastació és total. Si has estat a Tacloban abans, ni podries reconèixer la ciutat ara, ha dit a l'agència de notícies un alt càrrec de l'exèrcit davant la situació tan devastadora que es pot veure. La Creu Roja de les Filipines va estimar dissabte que unes 1.200 persones han mort per causa de relacionades amb el pas del tifó, mentre que les xifres oficials no sobrepassen els centenars. Unes dades no actualitzades i molt inferiors a una catàstrofe d'aquesta magnitud que properament us anirem actualitzant.
Exacte, perquè dèiem 10.000, però segurament, malauradament, hem dit abans, doncs aquesta xifra s'ha fet curta ja. Doncs amb les notícies que ens arriben de Filipines pel tifó Haiyan, arribem ja al final de l'Espai Solidari d'avui dilluns. Doncs arribem al final d'aquest espai solidari, espai que fem els dilluns al programa Dia i Mig i, com sempre, en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Finalitzem, Marta Massanés, com sempre, recordant de quina manera la gent que ens escolta pot tenir la informació que hem posat nosaltres avui aquí a la taula o, si volen, tornar a escoltar aquest espai solidari.
Com ja ho sabeu, teniu la nostra web www.barrejant.cat i el nostre Facebook i Twitter, Cooperació Espai Sant Boi.
D'acord, doncs gràcies, Marta, i t'esperem la propera setmana. Que vagi bé, bon dia.
Gràcies, Mònica, bon dia.